Bon dia. Els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada i de manera electrònica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava el president nord-americà Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles. És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i el final del conflicte que va començar dia 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, aquesta entesa entra en vigor de manera immediata. És dijous, dia 18 de juny. I avui també és notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de tres cotxes de la institució sense rotular.
El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. És Antoni Gili, portaveu de Vox.
Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
D'altra banda, Catalina Cladera, del PSIP, assegura que durà més tard davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació.
Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem el cas a Fiscalia.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, demana confiança i nega davant el jutge haver influït per afavorir Plus Ultra.
És el que ha assegurat l'exdirigent socialista en una declaració a porta tancada a l'Audiència Nacional i que s'ha allargat més de 3 hores. El jutge José Luis Calama rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia, com la retirada del passaport.
I aquí a les Illes avui es comencen a distribuir els bons del comerç del govern. La novetat enguany és que s'inclouen també els comerços d'alimentació.
Hi ha més de 1.200 comerços adherits, 200 més que l'any passat. Els bons es poden bescanviar del 18 de juny al 31 de juliol o fins que s'esgotin. Hi ha 60 euros per consumidor. Els comerciants asseguren, però, que la campanya arriba tard.
A les 8 i mitja del matí en parlarem en Carolina Domingo, que és la presidenta de la patronal Pimeco. També en aquesta hora, a les 8 i mitja, es preveu l'aterratge a l'aeroport de Palma del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà.
Està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. El 2022 es va inaugurar el Palma Nova York de United Airlines i fa només uns dies el Palma Abu Dhabi d'Etihad.
Durant l'informatiu matí d'avui serem en directe a l'aeroport de Palma i en els esports parlarem de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'asturià, exjugador del Mallorca, no ha arribat a un acord de renovació amb Les Palmes i acaba contracte dia 30. D'altra banda, el Leipzig alemany ja ha acomiadat Ole Werner i tot fa indicar que De Michelis signarà per l'equip de la Bundesliga. Pel que fa al Mundial, dels mallorquinistes, el colombià Johan Mojica ha debutat amb victòria i el portuguès Samu Costa ha quedat sense sortir de la banqueta a l'empat del seu equip.
I pel que fa al temps, la notícia és la temperatura que continua en augment. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor. Esperem uns valors bastant semblants al d'ahir. La màxima girarà entre els 30 i els 36 graus. En el cel tindrem molt de sol acompanyat de pols en suspensió i el vent bufarà moderat de llevant. I això farà que la costa més exposada, la situació marítima, estigui marcada per la forta maror. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Palma, a Menorca 22 graus a Mahó i a les Pitiüses 21 graus a Eivissa.
I avui, en temps de cultura, destacarem el concert d'Alejandro Sanz ahir vespre a Palma.
Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquí! Ja no duele porque al fin ya te encontré.
Prop de 20.000 persones gaudiren a nit d'aquest concert a l'estadi de Sant Moix. Sanz no actuava a l'illa des de fa 10 anys. El cantant va oferir un recorregut pels seus grans clàssics i els temes més recents del seu darrer àlbum, I ara què?
Repassarem tot el que va donar de si aquest concert en aquesta, quan acabi aquesta primera hora d'informatiu. Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Bain, Cristina Bausà, Tònia Escanelles, Ansel López i Neus Pericàs. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I en aquesta hora, la notícia més destacada és l'acord entre els Estats Units i l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, ho confirmava aquesta matinada, confirmava que el memoràndum de 14 punts i que suposa el final de les hostilitats al país persa està signat. Ho feia durant un sopar amb el seu homòleg francès, amb Emmanuel Macron, al Palau de Versalles. This was not easy. I can tell you. En un vídeo difós pel mandatari francès a les xarxes socials, es pot sentir a l'inquilí de la Casa Blanca dir que arribar a l'entesa no ha estat fàcil, també ho ha confirmat el ministre d'Exteriors de l'Iran, Esmail Baghaei.
En una entrevista a la cadena estatal IRIP ha detallat que Trump i el president iranià Masoud Pezeshkian l'han signat de manera telemàtica i que ha entrat en vigor immediatament. Ara comencen 60 dies de negociacions tècniques entre les dues parts per assolir un acord definitiu. Segons es preveu el text, durant aquest període, l'Iran garantirà el trànsit lliure per l'estret d'Hormuz i els Estats Units aixecaran el bloqueig naval contra els ports iranians. També s'ha pactat que l'Iran no produirà mai armes nuclears i Washington es compromet a alliberar actius congelats i elaborar un pla de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars. L'acord també inclou la reconstrucció del Líban. Baghaei ha insistit que durant aquests dos mesos ni s'incrementarà la presència militar, ni tampoc s'imposaran noves sancions. A més, ha subratllat que durant les negociacions no es discutiran les capacitats defensives de l'Iran. Amb tot, la formalització de l'acord provisional de pau s'ha avançat dos dies. La signatura estava prevista per demà a Zurich, a Suïssa, un acte que ara penja d'un fil. L'Iran descarta assistir a aquesta celebració, mentre que els Estats Units no s'han pronunciat sobre aquest extrem.
I tot hores després que acabés la cimera del G7, que s'ha celebrat a Vian.
Ha estat marcada precisament per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Trump ha tornat a amenaçar de bombardejar l'Iran en cas que Teheran incompleixi el text. Per part seva, Macron ha elevat l'entesa.
Il faut que tout le monde suive cet accord. Et donc au premier chef l'Iran.
Matisa que no resol tots els problemes immediatament i insta les parts a actuar amb responsabilitat.
Amb aquesta informació arribam a les 7 i 8 minuts del matí.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la crònica política. El PSIC durà el vicepresident del Consell de Mallorca, el polític de Vox, Pedro Bastard, davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació. S'ha conegut el contingut de l'informe tècnic sobre l'ús per part de tres cotxes de la institució sense rotular. El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels vehicles que fa Bastard dels cotxes. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident.
L'informe dels tècnics del Consell posa dos peròs a l'ús dels cotxes per part de Bastard. Considera reprovable, en un context de falta de vehicles, que Bastard entengués tres en disponibilitat exclusiva. Tampoc comparteix que no es retolassin amb l'escut del Consell. Conclou que no va ser una conducta apropiada, tot i que no hi hagi una regulació formal. Catalina Cladera, del PSIP, i Catalina Perelló, de Més per Mallorca, demanen als cessament del vicepresident segon.
Clarament, nosaltres aquí no ens mourem. Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem el cas a Fiscalia.
No ha entrat a valorar els informes ni com se mos ha dit allà de dins, simplement hem constatat d'un fet que hi ha i que ha hagut i ho hem comparat.
Antoni Sales, del PI, creu que abans de dur el cas a l'àmbit penal seria convenient que el Consell de Mallorca encarregués nous informes per aclarir millor el cas.
No és normal que un conseller ompli tres cotxes a part del cotxe oficial per al seu ús personal. No és normal.
En canvi, l'informe descarta tota rellevància dels usos específics que feia bé estar dels vehicles. Diu que el fet que alguns no comptassin a l'agenda oficial no implica que siguin usos indeguts. El president de la Comissió de Transparència i conseller de Presidència, Antoni Fuster, tanca la porta a demanar nous informes.
En el seu punt número 2 diu que no hi ha un ús indegut dels vehicles en aquesta casa i en aquest procediment que tots vostès han seguit des de fa un parell de setmanes.
El portaveu de Vox, Antoni Gili, assenyala que no són representants polítics els qui han de dictaminar un veredicte, sinó la Secretaria Tècnica del Consell, mentre que Núria Riera, del PP, diu que l'informe deixa clar que no hi ha hagut cap vulneració del codi ètic.
Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
Que no hi ha ni ús indegut dels vehicles públics, ni cap malbaratament de recursos públics de tots els mallorquins.
El secretari general i la interventora del Consell signen aquest informe encarregat fa més d'un mes i que es basa en tota la informació recopilada per la Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, liderat pel mateix investigat Pedro Bestard.
Passen 11 minuts a les 7. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero assegura que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros l'any 2021 i nega haver cobrat comissions. És el que ha dit l'exdirigent socialista davant el jutge d'Audiència Nacional en una declaració a porta tancada que es va allargar més de 3 hores. És el primer expresident espanyol a declarar com a investigat davant d'un magistrat.
L'expresident només ha contestat les preguntes del jutge i les del seu advocat i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx, valorades en 1.300.000 euros. El jutge manté que hi ha una sèrie d'indicis de criminalitat, tot i això rebutja imposar-li mesures cautelars com la retirada del passaport o la compareixença quinzenal davant el jutjat que havia sol·licitat la Fiscalia. Considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació o destrucció de proves. Zapatero està investigat per organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contrabanc pel cas de les joies.
Zapatero no ha fet declaracions als mitjans, però en un comunicat ha defensat que sempre ha actuat amb decència i honradesa.
S'ha declarat completament innocent i demana confiança als ciutadans que puguin sentir-se decebuts, dient que la veritat s'obrirà pas. Zapatero diu que se l'acusa de greus delictes que no ha comès i diu que ho demostrarà amb absoluta transparència i en plena confiança. En l'escrit diu que ha presentat una autorització universal voluntària per demostrar que no té cap societat fora d'Espanya. Diu que en els pròxims dies anirà donant les explicacions oportunes.
Després de la declaració, el PP ha criticat en un comunicat que l'expresident del govern espanyol continuï sent militant del Partit Socialista, tot i els delictes que se li imputen. Hores abans, just quan Zapatero entrava a declarar a l'Audiència Nacional, començava també la sessió de control al govern al Congrés, marcada precisament per aquesta qüestió.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tillava de covard i poruc el president espanyol, Pedro Sánchez, i demanava quant de temps més pensa mantenir la situació actual.
Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento.
Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
Un debat que es produïa després que la mesa del Congrés ha tombat la iniciativa presentada per PP i Junts per demanar a Sánchez un avançament electoral. Els populars ja han dit que en presentaran una de similar al Senat, on tenen majoria. Això mentre els socis d'investidura es mostren crítics amb els socialistes, el PNB exigeix que s'aprovin uns pressupostos o, si no, que es convoquin eleccions, mentre que Sumar i Esquerra exigeixen més mesures socials a canvi d'aguantar fins al final de la legislatura.
en aquests darrers dies han aparegut dos cossos a les costes de les illes. La principal hipòtesi és que es tractaria de persones migrants.
La Guàrdia Civil va localitzar dimarts un cos després de rebre un avís a la zona de S'Estofador, a Formentera, a Menorca. La Policia Nacional de Mahó investiga l'aparició d'un cadàver dissabte a la costa nord, prop de Sa Mesquida.
Precisament aquestes darreres 24 hores, 43 persones migrants han arribat de manera irregular a les illes, ho han fet a bord de tres embarcacions, una ha arribat a Calamagrana, a Manacor, i dues més a Formentera. Precisament en aquesta darrera illa hi ha al manco 13 menors que han tocat terra i que, per tant, queden sota la tutela del Consell Insular, un fet que ha col·lapsat el centre on es fa aquesta primera acollida, Regina Mayans.
El centre habilitat per fer la primera acollida d'aquests menors a Formentera té capacitat per una vintena de persones i ha quedat petit. Com a mesura extraordinària per passar la nit, el Consell Insular va sol·licitar a delegació del govern allotjar-los a l'embalat ubicat al port de la Sabina. Òscar Portes és el president insular.
La delegació del govern va declinar l'ajuda, ens va dir que no podien estar allí aquella nit i, evidentment, el que he fet a primera hora avui de matí ja és sol·licitar formalment que es puga prestar aquesta ajuda en casos excepcionals.
Una versió que contrasta amb la que dona la directora insular de l'Estat a les Pitiüses, Raquel Guasc.
No hi ha hagut un no rotund. Ja se va explicar que aquest espai no està pensat perquè dormin menors, no acompanyats. A hores d'ara, formalment, no tenim una petició d'utilitzar aquest espai.
I demana més responsabilitat institucional.
Els hi demanaríeu més lleialtat institucional, més responsabilitat i que busquin solucions.
Els menors nouvinguts han passat la nit amb matalassos estesos a dependències municipals.
Esperem que no s'hagi de repetir aquesta situació i que la delegació del govern siga més àgil.
El Consell demana també més celeritat a la Policia Nacional en la tramitació de la documentació necessària per poder reubicar els menors als centres de Mallorca.
I més per Palma exigeix explicacions al batlle Jaime Martínez davant d'unes imatges de la policia local que, segons la formació, demostren una violència alarmant contra un grup de persones migrants. El vídeo, que corre per les xarxes socials, mostra una intervenció que els ecosobiranistes consideren d'una gran contundència i preocupant.
I per això, a més, es reclama una investigació, diuen, immediatament i la compareixença pública del batlle i dels responsables de l'àrea de seguretat ciutadana. La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha parlat d'una intervenció policial desproporcionada i també irrespectuosa amb els drets dels migrants, impossible, diu, de justificar.
Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic.
I la regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha mostrat el seu desconeixement davant dels fets, però ha reiterat que té confiança absoluta en el cos policial.
Absoluta confiança en la policia local de Palma. Absoluta confiança en la policia local de Palma. Vamos a ver de qué hablan, qué es, y después ya se verá. Pero en principio lo tengo claro. Confiança absoluta en la policia local de Palma.
I el Parlament Europeu s'ha donat llum verda als centres per a migrants fora de la Unió Europea. El text avala les deportacions als anomenats centres de retorn situats en països aliens a la Unió. Aquest és el moment de la votació sonada en què s'han sentit aplaudiments per part dels grups polítics de dreta, també crits com Shame on you, feis vergonya, per part dels eurodiputats de l'Esquerra.
Vote is closed. And it is adopted. So the okay.
Amb 418 vots a favor, 218 en contra i 30 abstencions, els eurodiputats han avalat el text, al qual el govern espanyol s'oposa totalment d'ençà de la seva concepció.
La principal novetat d'aquest reglament, que cerca agilitar les expulsions de migrants, és que els estats membres poden deportar els estrangers als anomenats centres de retorn fora de la Unió Europea. Parlam d'un model que segueixen les petjades de la iniciativa impulsada per Itàlia a Albània el 2024. Aquesta llei permetrà tancar acords en tercers països fora de la comunitat per crear centres de deportació de migrants. A més, amplia el temps màxim de detenció dels migrants fins als 24 mesos. El reglament s'haurà d'aprovar finalment al Consell de Ministres d'Interior de la Unió Europea. Espanya denuncia que aquests centres i els llargs tancaments poden vulnerar els drets humans fonamentals. Aquesta votació, en tot cas, arriba poques setmanes després de l'entrada en vigor del polèmic Pacte Europeu de Migració i Asil.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Precisament, la població migrant sostindrà el creixement demogràfic de les Balears durant els pròxims 15 anys amb un augment previst del 16%. Això són les projeccions que fa l'Institut Nacional d'Estadística.
Sí, les dades dels primers 4 mesos de l'any confirmen, de fet, aquesta tendència. Entre gener i abril hi ha hagut més de 3.200 defuncions, mentre que els naixements s'han situat en uns 2.700. D'altra banda, l'INE preveu que les llars unipersonals es converteixin per primera vegada la tipologia majoritària a tot Espanya. Tot i això, hem de dir que les Balears es troben entre les poques comunitats on la mida mitjana de les llars continuarà augmentant.
La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat, i això es fa complicat.
Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
I el Congrés ha avalat el pla de Sumar, on s'integra Més per Mallorca per actualitzar el règim especial de les Balears. La iniciativa reclama incloure-hi la població flotant i la pressió demogràfica efectiva.
Durant el debat, el diputat de Més, Vicenç Vidal, ha anunciat que incorporava el text de les esmenes del PP per garantir el seu suport. El grup també ha aconseguit el vistiplau de Junts, d'Esquerra, de Bildu i de Compromís, mentre que el PSOE s'ha abstingut i Vox ho ha rebutjat.
I a Palma, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per convertir l'antiga presó de la ciutat en una residència temporal en 139 habitatges públics. La Junta de Govern ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'edifici per destinar-lo a professionals amb dificultats per accedir a un habitatge com ara sanitaris o docents.
La portaveu municipal, Mercedes Celeste, diu que es pretén donar així resposta a una de les principals problemàtiques de la ciutat, com és l'accés a l'habitatge.
Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
Tot això quan el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com per exemple Càritas, ha acollit persones sense llar desallotjades de les instal·lacions per part del consistori la setmana passada.
Fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acuït a uns dels nostres llocs. I ja s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs. És a dir, per part nostra segueix oferta.
Ho ha dit Altavull després de mantenir una reunió amb la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
Mentrestant, a Eivissa, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a tres solars que ara són rústics. També aprovarà de manera inicial el projecte per construir el Mercat Nou en un altre emplaçament.
L'Ajuntament projecta construir el mercat on hi ha ara un aparcament provisional, tindrà tres plantes en altura, tres de subterrànies per a 300 aparcaments. El batlle d'Eivissa, Rafael Triguero, ha assegurat també que es destinaran 4,7 milions d'euros dels romanents de l'Ajuntament a oferir més habitatge públic municipal.
El problema que tenim a la nostra ciutat es soluciona construir més habitatge i, a més, és habitatge per persones que ja estan aquí. O sigui, no suposa un creixement demogràfic. Seran els propietaris o promotores privades que desenvoluparan aquesta construcció i es podran llogar i hi haurà en règim de lloguer i en règim de compra-venda a preus limitats.
On hi ha el mercat actual, es construirà una zona verda on s'ubica la lloveria, on fa unes setmanes precisament es va desallotjar un assentament.
I avui dijous comença la nova edició del Bons de Comerç del Govern. Enguany bat rècords amb més de 1.200 comerços adherits, són 200 més que l'any passat. Del total, 1.155 són de comerç en general, 68 d'alimentació que s'incorporen per primera vegada a la campanya. El pressupost és de 3,8 milions d'euros, que vol dir 380.000 bons de descompte que es podran bescanviar de dia 18 de juny, és a dir, des d'avui fins dia 31 de juliol, o fins que s'esgotin amb un estalvi màxim de 60 euros per consumidor.
I cada persona podrà utilitzar fins a 3 bons en comerços generals i 3 més en establiment d'alimentació. La directora general d'Empresa Autònoms i Comerç del Govern és Maria Antònia Sansó.
En 4 vegades més de pressupost respecte a l'any anterior, estem xerrant de 3.800.000 euros de pressupost, 380.000 bons arreu de totes les illes Balears, separats en dues línies. Una línia en comerços d'alimentació i l'altra línia en comerç tradicional. És la major participació que hi ha hagut amb 1.223 comerços adherits.
Però aquesta campanya de bons arriba al centre de Palma amb una mescla de descontentament i de manca d'informació. La major part de comerços que no són d'alimentació consideren que arriba massa tard quan moltes grans superfícies ja tenen les rebaixes.
Perquè pel que fa al mes en què arriben precisament lluny del març i també del maig, com en altres ocasions, asseguren que és una errada perquè la gent no compra esperant els bons i després ja seran les rebaixes i, per tant, es perden setmanes de vendre dins els marges adequats.
A ver, el inicio de la campaña del bono es un poco tardía, porque la temporada ya ha empezado y se solapa con el inicio de las rebajas, entonces no sé a modo de empresa cómo lo van a sostener.
La semana pasada sé que para los clientes de la gran superficie sí que ya empezaban para ellos, y esta semana, si no voy mal, ya empezaban las rebajas, a poner rebajas para todo tipo de clientes.
Normalmente comenzaban siempre en el principio de col·lecció i pues incentivava a començar un canvi de temporada i un nou gènere. I ara molt arriba a mig temporada i antes de les rebaixes.
I també es queixen que el repartiment, ajuntant-lo amb els comerços d'alimentació, és un greuge, perquè per cada comerç d'alimentació n'hi ha 15 de generals.
Clar, i a més, com han fet aquesta separació en els bons dígits balears entre alimentació i resta de comerç, els comerços que no han estat d'alimentació estan seguint molt precisats, perquè tindran poquíssim bons i, en canvi, els comerços d'alimentació tindran, o sigui, per cada bo que nosaltres poden tenir els comerços general, els comerços d'alimentació en té més de 20.
Ja hem vist l'any que ve demanant informació clara i també anticipada que les quanties es reparteixin de manera més equitativa i que es faci al mes de maig o abans, a l'inici de les temporades i no pràcticament a les acaballes.
I són ara les 7:27, feim un cop d'ull a la premsa editada a les Illes amb protagonistes clars a la cultura i a la política.
És així, a Mallorca en concret, el concert d'Alejandro Sanz és a totes les portades en paper, Pedro Bestar de Vox és a les portades en paper i digitals. Anem a pams. Última hora treu una gran fotografia del cantautor madrileny, diu, o empra l'adjectiu colossal, en aquest cas. En lletres explica que l'informe del Consell conclou que Bestart diu mentides, però queda, textualment. Diari de Mallorca, en ordre invers, posa la fotografia a damunt la capçalera, darrerament la maquetació del diari és un tant original, i diu que Alejandro Sanz va ser apoteòsic, utilitza aquest adjectiu. També diu que Galmés absol, en aquest terme, Bestart per l'ús inapropiat dels cotxes oficials, i Mallorca Diario, anant ja amb els digitals, diu que el Consell no prendrà mesures, però regularà l'ús dels cotxes. En gros, diu que l'antiga presó collirà habitatges per a col·lectius professionals. OK Baleares, per la seva banda, no diu res de Bestart en aquest cas, obre celebrant que el govern denega ajudes socials als que no demostrin 3 anys seguits de residència. Ara Baleares, per la seva banda, al darrer dels digitals que mirem avui, diu directament que el Partit Popular i Vox tanquen el cas Bestart, dient que li haurien de demanar disculpes a ell, malgrat l'informe demostra que encara manté 3 cotxes per al seu ús exclusiu. El Menorca, canviant ja d'illa, via també de tema, diu que hi ha 3 promocions en marxa a Cala Corb, just quan el periòdico d'Eivissa diu que Vila, precisament, habilitarà més sol per fer-hi cases a preu limitat, ho sentíem just fa una estona, i el diari parla també de Vila, però en aquest cas per dir que la carretera E10 no serà finalment un bulevard al maco durant aquest mandat.
I a la premsa de tirada estatal també hi ha un protagonista clar, que és José Luis Rodríguez Zapatero.
És així, en aquest cas, però, per la seva declaració davant dels tribunals, moltes lectures diferents a la premsa, avui és un dia interessant per mirar-la, perquè la notícia és la mateixa, però la visió molt diferent. El País, en tot cas, diu en aquest cas que va declarar no haver influït en el rescat de Plus Ultra, tria aquesta línia de titular, i destaca que va demanar confiança. Ho va fer en un comunicat, en tot cas. Fotografia d'ell a El País, a la portada, a l'arribada, a l'audiència grossa, a 4 columnes. El Mundo el mostra just a la sortida. Cara seriosa, diu que va ser incapaç de rebutjar els indicis rotunds, diu el diari, de corrupció. Posa la frase entre cometes perquè és el que hi havia a dins l'escrit. ABC, per la seva banda, va un pèl més enllà i en un titular enorme i en majúscules que passa poc a l'ABC, diu: el jutge no creu Zapatero. La Vanguardia, en aquest cas, mateixa fotografia del País, a l'arribada de l'expresident als tribunals, no a la sortida. L'ABC va vale dir que no empra foto de Zapatero perquè tria un altre tema, un tema taurí, i fa una mescla de tot. Diu que va negar cobraments pel rescat de Plus Ultra en aquest cas, però que això no va convèncer el jutge.
Hem arribat a les 7:30, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada i de manera electrònica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava el president estatunidenc Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles.
És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el País persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata.
I avui també és notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de 3 cotxes de la institució sense rotular.
Un document que considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte de les mancances de vehicles del Consell, en canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. És Antoni Gili, portaveu de Vox.
Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
D'altra banda, Catalina Cladera, del PSIP, assegura que la formació durà Bastard davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació.
Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem es casa a Fiscalia.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, demana confiança i nega davant del jutge haver influït per afavorir Plus Ultra.
És el que ha assegurat l'exdirigent socialista en una declaració a porta tancada a l'Audiència Nacional i que s'ha allargat més de 3 hores. El jutge José Luis Calama rebutja imposar mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia, com la retirada del passaport.
I aquí, a les Illes, avui es comencen a distribuir els bons del comerç. La novetat enguany és que s'inclou l'alimentació.
Hi ha més de 1.200 comerços adherits, 200 més que l'any passat. Els bons es podran bescanviar fins al 31 de juliol o fins que s'esgotin. Hi ha 60 euros per consumidor. Els comerciants asseguren, però, que la campanya arriba tard.
La temporada ja ha empezado y se solapa con el inicio de las rebajas.
Normalmente comenzaban siempre en el principio de su colección y pues incentivaba a comenzar un cambio de temporada y un nuevo género.
En parlarem a les 8:30 amb Carolina Domingo, presidenta de la patronal Pimeco.
I també en aquesta hora, a les 8:30 del matí, es preveu l'aterratge a l'aeroport de Palma del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà.
Està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. El 2022 es va inaugurar el Palma Nova York i fa només uns dies el Palma Abu Dhabi.
I d'aquí uns minuts serem en directe a l'aeroport de Palma i després, en temps de cultura, parlarem del concert d'Alejandro Sanz, d'ahir vespre a la ciutat.
Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquí! Ja no duele porque al fin ya te encontré.
Prop de 20.000 persones gaudiren d'aquest concert a l'estadi de Sant Moix. Sanz no actuava a l'illa des de fa 10 anys. El cantant va oferir un recorregut pels seus grans clàssics i també pels temes més recents del seu darrer àlbum, I ara què?
Repassarem el que va donar de si part d'aquest concert al final d'aquesta primera hora de l'informatiu. I pel que fa al temps, continuen l'ascens de les temperatures. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada marcada per la calor, esperant que els valors més elevats en el termòmetre es donin sobretot al sud-oest de cada una de les illes a causa del vent, i els valors més elevats d'avui giraran entre els 30 i els 36 graus. Tornarà a ser una jornada de pinyol vermell. D'altra banda, el vent bufarà moderat de llevant, i això provocarà que, a més d'aquesta distribució del termòmetre, sobretot amb els valors més elevats cap a l'oest, també tindrem la mà més alterada a la costa exposada. tarda. I d'altra banda, també en el cel, tot i que tindrà molt de sol al llarg de tota la jornada, també destacarà l'entrada de pols en suspensió. Serà sobretot entre el sud de Mallorca i les Pitiuses, on tinguem les majors concentracions, però ja en vista demà tindrem un cel enterbolit a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Mitjon Gran i 22 a Fornells. A les Pitiuses, 21 graus a Sant Miquel i 23 a la Sabina. I a Mallorca, 19 graus a Calvià, 21 a Manacor i 22 a Alcúdia.
Informatiu Matí. Esports.
7:35, encetam els esports parlant de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La direcció esportiva del Mallorca continua fent feina per cercar un substitut i Luis García Fernández, actual entrenador de Las Palmas, a segona divisió, és un nou candidat. L'exjugador mallorquinista acaba contracte el 30 de juny i ha rebut una oferta de renovació amb el conjunt canari. De moment, Luis García no l'ha acceptada i ja ha tingut un primer contacte amb el Mallorca. Mentrestant, el Leipzig ha destituït el seu tècnic Ole Werner i és qüestió d'hores que aboni la clàusula de 2,5 milions de l'encara entrenador del Mallorca, Martín de Michelis. L'entrenador argentí, que havia renovat amb el conjunt vermell, recordam, fa 3 setmanes, té un acord firmat des de la setmana passada per ocupar la banqueta del tercer millor equip de la Bundesliga i que jugarà Champions el curs que ve. I qui definitivament se'n va del club vermell és Pablo Maffeo. El jugador partia ahir de l'illa i ja és a Grècia per signar el seu contracte amb l'Olympiacos. De fet, l'argentí va parlar ahir sobre de Michelis.
Entiendo las dos partes, yo le deseo lo mejor, sea aquí o sea en Alemania, porque a mí pues estos últimos meses aquí me sacó otra vez las ganas de competir y para mí es un entrenador excepcional.
Maffeo, que va arribar a l'illa l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades al Mallorca, on ha jugat un total de 160 partits.
Yo lo dije hace un año esto, no pasa nada. Igualmente, si me hubiese tenido que quedar, me hubiese quedado, porque al final tengo contrato. Pero yo lo dije hace un año que mi etapa había acabado y creo que lo que me viene ahora es todo con ilusión y con muchísimas ganas de afrontarlo.
Amb Kai Larin, Pablo Maffeo és el segon jugador que abandona el Mallorca aquest estiu. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola continua preparant el segon partit de la fase de grups contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Dani Olmo confia plenament en l'equip.
Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
Pel que fa als altres grups, ahir vespre, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, el mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense sortir cap minut, Anglaterra 4, Croàcia 2, i aquesta matinada Ghana 1, Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3, amb el debut del mallorquinista Johan Mojica, que ha jugat els 90 minuts. Per avui, a les 6, República Txeca, Sud-àfrica, i a les 9, Suïssa, Bòsnia i Herzegovina. Queden per la matinada Canadà, Qatar i Mèxic, Corea del Sud. A la primera federació, l'AUD Eivissa ha presentat el seu nou entrenador, Raúl Llona. Escoltam les primeres paraules del nou tècnic blau-cel.
El concepto que yo tengo del Eivissa es el concepto de un equipo pues, muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero volver otra vez a subir, quiero volver otra vez a poder participar.
A la segona federació, Alejandro Pérez abandona l'Atlètic Balears i Gerardo Bonet renova per una temporada, mentre que el poblense s'ha acomiadat d'Alberto i ha fitxat Sergi Frau, procedent del Manacor. Anem ara amb el futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal ha acomiadat Mario Rivillos i Lin. El madrileny abandona el club després de guanyar 6 títols i jugarà la pròxima temporada a l'Inter, mentre que el de Segovia encara no té decidit el seu destí. Escoltam en aquest ordre les paraules de Rivillos i Lin.
Me voy feliz, me voy con lo de haberes hecho, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial.
He tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos.
A l'acte, el president José Tirado va fer també una valoració del curs.
nos sentimos orgullosos, ¿no? Que el objetivo de este club es estar siempre ahí, peleando por estar en finales. Nunca hemos tenido, ni nunca vamos a tener, de momento, esa presión de tener que ganar. Creo que ha sido un año maravilloso, si lo analizamos. Siempre queremos más, queremos mejorar. Ese es nuestro espíritu, ese es nuestro ADN, y yo soy el primero que cada día quiero ser un poquito mejor que el día d'ayer y que mi club, evidentemente, lo sea.
A més, quan el tècnic Antonio Vadillo parlava del seu futur al club, el president ha mostrat el seu desig de que no se'n vagi.
Que no nos haga un de Michelis ahora, ¿eh?
Yo lo digo aquí. Que se comprometa y que no haga un de Michelis.
El darrer punt és del món del bàsquet. A la primera FEB, Lucas Capalvo abandona el Fibui Mallorca. Fins aquí la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Calor.
Molts cars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
7 i gairebé 42 minuts en una setmana que està marcada pel conflicte de l'escola concertada de 0-3 anys. Ahir, els sindicats de la pública i la conselleria es varen reunir per abordar les properes millores laborals. Educació proposa un permís retribuït d'un curs escolar pels docents, Carme Moreno.
Ara els sindicats han d'estudiar la proposta pel permís retribuït, que passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari. Els 5 anys podrien gaudir d'aquest permís remunerat i durant aquest curs escolar percebrien el 80% del seu sou. Es tracta d'una mesura que s'adreça als funcionaris de carrera. D'altra banda, per unanimitat, s'ha aprovat una millora del complement de tutoria que passarà dels 37 euros mensuals actuals als 60. Els sindicats consideren que l'increment és insuficient i esperen veure incrementada la quantia en el pròxim acord de millores pels docents. És Rubén Herray, del sindicat UGT.
Nosaltres hem estat reivindicatius perquè arriba tard, arriba 15 mesos tard des que se va fer públic davant la comunitat educativa, i sí que hem aconseguit finalment, amb la feina que hem fet, un compromís de conselleria de revisar que se pagui de manera retroactiva.
L'increment del complement pel tutor beneficiarà més de 6.000 tutors de la pública i tindrà un cost estimat de 2,5 milions d'euros anuals. A més, si hi ha disponibilitat pressupostària, la mesura tindrà un caràcter retroactiu a partir del curs 2025-2026. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguem dignificar i que puguem dignificar encara més la funció tutorial.
En vista el pròxim acord de millora pel docents, Vicenç García, del sindicat Estell, considera que algun dels punts claus han de ser la reducció de les ràtios i la burocràcia, mentre que Víctor Villatoro, del sindicat AMPE, considera que el docent de Mallorca han de comptar amb un complement econòmic de difícil cobertura.
Hi ha un cert malestar entre el personal docent, que fa referència a burocràcia, fa referència a ràtios, fa referència a hores lectives.
El que
han de reclamar més un complement de difícil cobertura per Mallorca, ja que aquí la carestia de la vida ha pujat moltíssim aquests tres darrers anys, i després també el cobrament íntegre de les pagues extres.
També s'ha acordat per unanimitat que els docents que substitueixin el director percebran un complement econòmic que variarà en funció de les dimensions i tipologia del centre i que va dels 107 euros als 861 euros mensuals.
I també continua la vaga de metges. La tercera jornada d'aquesta setmana ha deixat anul·lades una seixantena d'operacions i 1.100 cites per a consultes i proves diagnòstiques a les Balears. Els facultatius continuen així, amb la protesta contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat.
Són dades de l'IB Salut que també recullen que aquestes cancel·lacions se sumen a les més de 3.000 de dilluns i gairebé 2.000 de dimarts. Segons la Conselleria de Salut, la vaga d'aquesta setmana podria comportar la suspensió d'unes 15.000 actuacions sanitàries amb un cost de 2,5 milions d'euros.
I a Sant Antoni, a Eivissa, la plantilla de la UT Portmany, concessionària del servei de neteja i de recollida de residus, denuncia una situació laboral que considera límit. Els treballadors asseguren que pateixen incompliments de conveni, assetjament laboral i greus deficiències en matèria de seguretat. Comissions Obreres adverteix que si no hi ha solucions, es plantegen una vaga indefinida per partir del mitjans del mes de juliol. Ens explica Esther de Miguel.
Entre les irregularitats que denuncien, hi ha canvis continus en els quadrants laborals, imposició de vacances, manca de cobertura de vacants segons estableix el conveni i possibles situacions d'assetjament laboral. També parlen de avaries en el 80% de la flota de vehicles, ho explica el treballador Sergio Sánchez.
Los vehículos, cuando tengo una revisión, una ITV, una inspección técnica, se coge y se va a la puerta de la ITV con la máquina para borrar las averías. Se borran las averías en la puerta de la ITV y nada más que sale por la puerta de la ITV, se vuelve a encender la luz de la avería. Hay vehículos con problemas de frenos, hay vehículos que parece que los escuchas a 3 kilómetros, hay vehículos que yo, por ejemplo, mi vehículo que llevo a diario, que es una Capstar, no puedo apagarla porque una vez la apago luego ya no arranca.
També parlen de manca de material adequat per treballar i de que el magatzem del gas del Riure per part de l'empresa es fa de manera perillosa. Ana López és secretària d'organització de Comissions Obreres.
No se está cumpliendo con la materia como tienen que hacer el acopio. Se están mezclando gas de la risa con butano, con botellas de oxígeno y puede ser muy peligroso.
Des del comitè d'empresa asseguren que ja han presentat una trentena de denúncies davant d'inspecció de treball des del mes de març. Si no hi ha avanços en les pròximes setmanes, els treballadors estudien convocar una vaga indefinida a partir de mitjan de juliol.
Per part seva, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany diu que ha mantingut reunions de manera reiterada amb els representants sindicals sempre que aquestes han estat sol·licitades. La darrera segura va ser dia 25 de març. Són ara les 7:47. Anem en directe fins a l'aeroport de Palma. Aquí a manco d'una hora es preveu l'aterratge a l'aeroport del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà. Està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. L'any 2022 es va inaugurar el Palma Nova York i fa només uns dies el Palma Abu Dhabi d'Etihad. En aquests moments, treballadors d'Air Canada ja preparen la rebuda dels primers turistes procedents del Canadà connectant en directe amb l'aeroport. Allà hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia.
Bon dia. Efectivament, serà a prop de les 8:40 quan aterri aquest primer vol Montreal-Palma, una ruta que es farà de moment fins dia 24 d'octubre, tres cops a la setmana. Es tracta d'una ruta que pareix que ha tingut èxit. Xisca Jiménez, capdavanter d'Air Canada a Espanya, ens ha pogut explicar que el vol d'avui ja ve ple, un avió de 255 places.
Bueno, nosaltres estem operant un avió de nova generació, és un Dreamliner, un 787-800, són 255 places, de les quals tenim 20 en business, 21 en premium economy i economy. Ara, el primer vol ja ve ple, 255 places. I la veritat és que la resposta ha estat molt bona, tant de Canadà cap aquí com d'aquí cap a Canadà també, estem molt contents.
Ha destacat que això és una comoditat també per la gent d'aquí de les illes, ja que és una porta nova cap al continent americà.
Un munt de possibilitats que abans pues, igual no hi havia. Vols rutes directes a Canadà, crec que no n'hi ha hagut mai des de Mallorca, i no només Canadà, sinó que a través de Montreal se poden arribar a una infinitat de llocs, Estats Units i a Centroamèrica, o sigui que per nosaltres també aquesta ruta significa una obertura d'una porta nova cap al continent americà.
Per acabar, Jiménez ha explicat que encara que per aquesta temporada ja no és possible, per la següent no es descarta ampliar la temporada. Tot dependrà de com vagi aquesta primera.
Gràcies, Neus, en directe des de l'aeroport de Palma, on a les 8:30 està previst que arribi aquest vol directe des de Montreal al Canadà. I continuem parlant ara de connexions aèries. La patronal CAEP aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta aèria entre Menorca i Mallorca. Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana aquest darrer any i que hi ha cancel·lacions de manera habitual i que el servei és del tot deficient.
I és per això que denuncien que els preus han passat de 50 euros a 75 i que això dificulta i molt la mobilitat en una ruta essencial tant pels empresaris com per tots els menorquins que s'han de desplaçar justament per anar al metge, també a estudiar o bé a fer tràmits. José Bosch, president dels restauradors de CAEP.
L'únic que tenim és barco, si ver, no és fiable. No té servei per mai venir en un mateix dia. I això està molt deixat i de molta dificultat. A part, vols baratar per el que sigui, pots venir abans, te posen ses mil pegues o te trobes un mostrador només d'Iberia en tot un aeroport com el de Palma.
Apuntant directament a ENA, també la Conselleria Balear de Mobilitat, la patronal es mostra partidària de la cogestió aeroportuària.
I l'aeroport de Menorca estrena dues noves rutes a Florència i a Sevilla, operades per la companyia Vueling. Tindrà dues freqüències setmanals fins a finals d'aquest estiu.
En el cas de Florència, els vols surten dimecres i cap a Sevilla dissabte. Operen, en cas de Florència, perdoneu, dimecres i dissabte i cap a Sevilla dimarts i dissabte. La inauguració de les rutes forma part del reforç de connectivitat de la companyia durant la temporada d'estiu.
I Eivissa, l'Associació de Veïns de Santa Gertrudis recull signatures per demanar contundència contra les festes il·legals. Denuncien que són diverses les cases dels voltants del poble que contínuament diuen fan festes i que causen molèsties greus als veïns. I Bon Aranyó.
N'estan farts i ho tenen clar. Volen protegir la tranquil·litat del poble de Santa Gertrudis, el millor, diuen, d'Eivissa. Ja van aturar el projecte d'una discoteca fa anys. Joan Tur és president de l'Associació de Veïns.
Altres, i jo particularment, i tots aquí, pensàvem que tenim el millor poble d'Eivissa, perquè ho és. I, vaig de cap concepte, consentirem que me l'espanyin.
Han aguantat el soroll de la música, però el pitjor, diuen, és el col·lapse. Un dels afectats és Toni Planells, de Can Mortera.
Estic al costat del camí i la avalanxa de cotxes i moviment que hi ha en un camí pagès de terra com és insuportable.
I això es produeix cada dia.
Amb un ràdio de 500 metres hi ha per almenys 5 cases que es dediquen a fer festes d'aquestes. Afectat és aquesta per trànsit dels cotxes. Però si no en fa un, en fa l'altre. Vull dir que això pràcticament tots els dies.
Diuen que les administracions es treuen l'assumpte de sobre. També ha abordat aquest tema el Partit Socialista d'Eivissa. Víctor Torres és conseller insular del PSOE.
Últimament ens han arribat queixes de veïns residents a Jesús, a Can Martinet, a Espuit en Mallà, a Santa Gertrudis, a Calallonga, a Sant Mateu, a Sant Josep, a Sant Antoni. Estan parlant de que és una queixa generalitzada a tota Silla.
El passat mes de maig, l'Ajuntament de Santa Eulària va aprovar una ordenança que obliga les persones responsables de la Font de Ramó a permetre l'accés de les autoritats per fer sonometries i precintar equips.
I vos parlem ara de les festes de Sant Joan a Ciutadella. El número 50 del carrer de Comte Cifuentes de Ciutadella ja està quasi tot a punt per en aquestes celebracions. És la casa de José Enric, el caixer, casat i durant els pròxims 2 anys es convertirà en un dels escenaris més simbòlics de la festa. Gemma Carrasco.
Quan falten pocs dies per Sant Joan a Ciutadella hi ha una casa que ja comença a viure la festa d'una manera intensa i especial. És la de José Enric, el caixer casat, un domicili que durant els pròxims 2 anys es convertirà en una de les localitzacions més simbòliques de la festa. L'escoltam a ell i a la seva dona, Úrsula Sierra.
Clar, quan mos pensàvem que de repente, 24 o 48 hores de desnomenament, telefonada.
Que m'havia fet l'home més feliç del món. No li vaig dir ni així.
Hombre, es va aturar el món, aquell dia es va aturar i no vam poder pensar en res més que amb aquestes fetges.
Dia 22, la bandera onejarà del seu balcó i en sol demà serà Úrsula Sierra qui la lliurarà al caixer fadrí davant centenars de persones. Un moment carregat de simbolisme que en els darrers anys ha anat guanyant protagonisme.
Té il·lusió, però a la vegada també és el moment que més més m'imposa, com que aquí diu. Moltes ganes, perquè clar, és una cosa super especial i un privilegi molt gros.
Mentrestant, el carrer també es prepara, ja s'hi ha instal·lat una il·luminació especial que assenyalarà aquest punt neuràlgic de les festes. I a la cotxeria, decorada amb cartells de Sant Joan, on la família ha celebrat tantes vegades la festa, des d'on José Enric sortirà amb el cavall.
Això sí que serà molt de nervis. Són nervis que no puc explicar, perquè com que ho havia somiat tantes vegades, i ara sembla que està a punt de passar i sembla que no pot ser qualque estona.
Aquesta és la història d'una casa que obrirà les portes a tot un poble i que d'aquí a pocs dies haurà fet d'un somni una realitat.
I dediquem aquests darrers 5 minuts abans de les 8 a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquí! Ya no duele, porque al fin ya te encontré.
Prop de 20.000 persones gaudiran del concert d'Alejandro Sanz a Mallorca a l'estadi de Son Mos després d'una dècada de la seva darrera actuació a l'illa. El cantant va oferir un recorregut pels seus grans clàssics i els temes més recents del seu darrer àlbum. I ara què?
L'expectació pel retorn de Sanz a Mallorca va reunir centenars de seguidors molt abans de l'obertura del recinte. De fet, la seva espera es va convertir gairebé en una celebració. No hi varen faltar ni parasols per protegir-se de les temperatures, ni begudes fresques per combatre la calor, però sobretot les seves cançons.
Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte.
Compartiendo las miradas.
Alguns fins i tot varen quedar tota la nit de dimarts als voltants de l'estadi per assegurar-se les primeres posicions davant de l'escenari, mentre que d'altres s'hi varen posar ahir a primera hora del matí.
I era gent no només de Mallorca o de les Balears, sinó de tot arreu d'Espanya, que no es va voler perdre aquest retorn d'Alejandro Sanz dins del programa Mallorca Concert Series 2026. I per això alguns varen arribar ben prest al dematí per fer coa.
Llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia. Pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
Y luego han ido viniendo y hemos ido yéndonos y viniéndonos. Una noche mágica, irrepetible.
Pues desde las 11 de la mañana aquí estamos plantados con la silla, la sombrilla, ni que estuviéramos en la playa, hija.
Más allá de lo que tienes, y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer.
I d'un cantant a un altre, anem ara amb Changuito.
No fa res si estic dormint, no fa res si me despertes, com seguir somiant.
Es pot ser la declaració d'amor més pur i incondicional i també una dedicatòria ben especial del líder de Changuito, Joan Montaner, a la seva filla. T'estimaré, cançó que ara escoltam de fons, forma part de Batex, el seu nou EP que ha presentat aquest grup mallorquí a Palma. Un treball en què han explorat nous estils com el techno i que planteja una reflexió sobre la dependència tecnològica i la necessitat de connexió humana. Laura Marcos.
T'estimaré és el tema que tanca el disc que Joan Montaner va escriure a la seva filla petita i que resumeix l'essència d'aquest EP de 5 cançons que en recorda la importància de compartir experiències reals, simplement amb una declaració d'amor que vol transmetre la serenitat de gaudir del present i dels que estimam.
Cada cançó representa un batec diferent, perquè pensam que, com que estem sent constantment bombardejats per informació, per tots els mitjans, per les xarxes socials, etc. De vegades pareix que no tenim temps per nosaltres mateixos i de poder relaxar-se una estona, respirar i d'aquesta manera interioritzar amb un mateix i sentir els nostres propis batecs.
I tranquils, perquè Batex conserva l'arrel balear i les ganes d'impactar positivament a la gent, com remarca Joan Montaner. Això sí, en aquest nou treball també s'han atrevit amb el techno i el dance a Constel·lacions, la cançó que obre el disc feta íntegrament amb intel·ligència artificial, tot i que, a la vegada, és una crítica a l'addicció, a les xarxes socials i a la tecnologia, les quals es representa com un monstre.
És una mica una ironia, el fet que sigui amb intel·ligència artificial, perquè del que xerra la cançó realment és de tot el contrari. Està xerrant d'un tema introspectiu, és una meditació que te fa fer un viatge, és com que representa això, aquest monstre. És com que hem empleat l'intel·ligència artificial i a la vegada un missatge que va destruir-la.
El treball ha estat enregistrat entre Bunyola i Palma i ha comptat amb col·laboracions com la del grup català Oques Grasses. El primer concert de la nova gira de Xanguito serà aquest divendres de 9 de juny a Ciutadella, on actuaran juntament amb els grups menorquins Pel de Gall i Suc i Sopes. El següent serà el pròxim 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a Palma.
T'estimaré, t'estimaré ara i sempre.
Amb la música de Xanguito, arribem a les 8.
Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suárez.